L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Un dia més disposats a prendre-li el pols informativament parlant al territori. Encetem aquesta crònica de l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 4 de juny i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més ens disposem a repassar aquesta actualitat. Com sempre ho fem introduint-la a través del sumari de continguts a tractar en els propers minuts. És el sumari de titulars. Un temps que avui encetarem parlant de la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, davant les crítiques rebudes en els últims dies per part dels sindicats, afirma que la Generalitat ja treballa en el Pla Estratègic de l'Ebre. Jornada formativa del Servei d'Emergències Mèdiques a l'Ametlla de Mar. Prop de 300 membres del personal sanitari d'arreu de Catalunya visitaran l'Ametlla per participar en aquestes jornades formatives que enguany se centraran en els codis d'emergència. Les obres per soterrar la línia elèctrica a la barra del Trabucador començaran el mes de novembre i, si tot va bé, estaran enllestides en un parell de mesos. A l'informatiu d'avui parlarem també de la satisfacció que hi ha a l'Ajuntament de l'Aldea a causa de la signatura del segon conveni entre Ajuntament i la Caixa, un conveni que dota de 7.000 euros per ajudes socials d'urgència als habitants del municipi. El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia les obres del Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre. I l'Institut Català de la Salut crea una xarxa de telecura de ferides cròniques a les Terres de l'Ebre. Avui també parlarem de successos. Ahir a la Nacional 340, a l'altura de la Ràpita, hi va haver un accident de trànsit que va costar la vida a tres persones, totes tres de nacionalitat alemanya. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem qüestions esportives. Aquest cap de setmana torna a Santa Bàrbara el torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara, un torneig que enguany arriba a la 7a edició i que ho fa amb la implicació dels pares dels xiquets que juguen en l'organització, una implicació essencial perquè el torneig tira endavant. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'informació parlant del delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que ahir va respondre als sindicats majoritaris del territori que la Generalitat ja executa el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre elaborat per la Universitat Rovira i Virgili i que en cap moment es va acordar de fer una presentació formal del document als agents socials. Les organitzacions, recordem, van acusar el Departament d'Empresa i Ocupació d'amagar el document, tot exigint que es fes públic i s'implementessin les mesures que conté. Pallarès, d'altra banda, exigeix una rectificació pública a les acusacions dies enrere llançades pel secretari de la UGT, Vilfredo Miró, sobre la parcialitat en el repartiment dels cursos de formació del mateix departament. Unes acusacions injustes i que, diu Pallarès, no són certes. Escoltem les paraules de Xavier Pallarès, delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
Nos demanem la rectificació pública al sindicat, això va dir un sindicat, i una persona, que va fer aquestes declaracions, la rectificació pública d'aquestes acusacions. Perquè són injustes i perquè no són certes. Perquè aquí hi ha una taula de gent que no existeix al govern que diu les prioritats que necessita qualsevol territori. I en base al recull d'aquestes informacions, que no ho dirigeix el govern ni molt menys, i ells saben perfectament que aquí estan els sindicats i hi ha tota una sèrie d'agents, recullen aquelles necessitats del territori. I en base a aquestes necessitats del territori, s'otorguen els cursos de formació en aquelles empreses o en aquells sindicats que compleixen els requisits que els reclama la llei per ser cursos per tindre aules de formació. I, per tant, els reclamem la rectificació pública d'aquestes acusacions totalment injustes.
Pallarès apuntava també que la Generalitat ja es troba actualment aplicant les mesures del pla estratègic i que en cap moment es va acordar de presentar-lo públicament.
Evidentment, si més endavant o quan sigui, si considera oportú fer una presentació i una posta de largo, ja es farà. Però el pla estratègic en cap dels moments recull que han de fer una presentació. Simplement el pla estratègic és un document de treball del govern que jo espero que el govern que està actualment que el puguem portar a terme i els governs successius que vindran detrás, en aquest cas com jo com a delegat del govern, és un pla que se'n va fins al 2020. Per tant, espero que d'aquí al 2020 vinguin molts delegats del govern i que puguin anar aplicant aquest pla estratègic que ens ha fet la Universitat Rovira i Virgili en la implicació de molts agents. El nostre problema, la meva preocupació com a delegat del govern és no és quan se presenta, sinó si es pot aplicar. Per tant, aquelles mesures que es poden aplicar ja les estem aplicant i aquelles mesures que no depenen únic i exclusivament del govern de la Generalitat, com pot ser, per exemple, el corredor del Mediterrani, pues té el seguiment que és la nostra feina.
Tot i assegurar que el gruix del document que ha elaborat durant 2 anys la Rovira i Virgili ha costat 140.000 euros i es troba ja en mans de la Generalitat, Pallarès puntualitzava també que encara no s'ha completat definitivament. Segons precisava, en aquests moments el Departament d'Empresa i Ocupació, que va encarregar-lo, està analitzant totes les accions que recomana. També ho fan diferents departaments del govern implicats i queda pendent la valoració econòmica i el calendari de les actuacions que contenen les fitxes adjuntes. Més enllà de facilitar l'accés al contingut als sindicats, un extrem que Pallarès no descarta en el futur, el delegat de la Generalitat entén que el document és per treballar en la línia de les mesures pactades pels diferents agents del territori i que ha recollit l'equip tècnic de la Rovira i Virgili. La preocupació no és quan es presenta aquest pla, sinó si es pot aplicar. Aquelles que es poden són mesures que ja s'estan aplicant, les que no depenen exclusivament del govern, com ara el corredor del Mediterrani, es farà el seguiment, que és la nostra feina, explicava Pallarès, tal com hem escoltat en les seues paraules. D'altra banda, el delegat del govern, com hem dit en començar, exigeix una rectificació pública al secretari de la UGT de les Terres de l'Ebre, Vilfredo Miró, qui va incloure en les crítiques pel pla estratègic la suposada parcialitat en el repartiment dels cursos de formació per part d'Empresa i Ocupació, beneficiant empreses pròximes. Segons Pallarès admetia, en els últims anys s'ha produït una disminució considerable d'aquests cursos, però el repartiment no ha estat injust ni ha beneficiat aquestes suposades empreses.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. Ho fem per parlar d'aquesta jornada formativa del SEM a la Cala. Prop de 300 membres del personal sanitari d'arreu de Catalunya visitaran la població calera per participar en aquestes jornades formatives centrades en els codis d'emergència. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest proper divendres 6 de juny, des del SEM, el Servei d'Emergències, es realitzarà una jornada formativa a l'Ametlla de Mar, una jornada anual que enguany es concentrarà al municipi prop de 300 membres del personal sanitari d'arreu de Catalunya. Mari Carme Martí és la regidora de Sanitat.
Creiem que és molt important que el nostre poble hagi sigut triat. Ja sabeu que nosaltres tenim el SUM, el Servei d'Urgències Municipal. Volem que el que el poble està pagant serveixi pel poble i que estigui ben connectat amb tots els serveis mèdics. Això és una manera també de posar-lo no només a servei del poble, sinó a servei del SEM en el moment que es necessiti. Jo crec que hi ha molt bona comunicació, hem arribat en un entente quasi bé perfecte, i ara només esperar que aquest dia surti tot bé.
La jornada formativa és centrada sobretot en els codis d'activació d'emergències, principalment ictus, infarts i politraumatismes. Per aquest motiu visitaran l'Ametlla un ampli espectre de professionals del sector sanitari. Isaac Lucas és el coordinador territorial del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre del SEM. L'escoltem.
El tema de la jornada són els codis d'activació. Els codis d'activació són uns protocols que engloben tota la xarxa sanitària, tant la primària com el SEM, com els hospitals, com la continuïtat del pacient, i que aborden fonamentalment les patologies més urgents o més emergents, no? Com podrien ser l'ictus, l'infart i el politraumatitzat, no? Fonamentalment el politraumatitzat greu. Al ser un aspecte tan gran, el perfil dels professionals és pràcticament tots. O sigui, venen des de tècnics en emergències, infermers d'UCI, d'urgències, per suposat del SEM, de prehospitalària, vale? I també metges especialistes d'UCIs, d'urgències, anestèsia. Vale? El perfil és molt ampli.
Al llarg del divendres així, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda aproximadament, es realitzaran diverses activitats formatives, però també lúdiques. Així es realitzaran tallers i una gimcana on els professionals del sector posaran en pràctica alguns dels protocols a seguir en casos d'emergències. Gran part de les xerrades es concentraran al Centre d'Interpretació de la Pesca.
Gràcies, Olga, i passem ara a parlar de les obres per transformar la línia elèctrica del Trabucador en una línia submarina, unes obres que ja tenen data, segons avui publica l'Agència Catalana de Notícies. Segons que ha avançat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, l'empresa subministradora Endesa ha adjudicat les obres a l'empresa FCC Industrial i Mediterráneo Servicios Marinos i el compromís és iniciar-les el proper 2 de novembre. La línia elèctrica subaquàtica tindrà 4,5 quilòmetres de llarg i 9 centímetres de diàmetre i estarà soterrada a un metre de profunditat. Pallarès subratlla que en menys d'un any i després de 12 anys d'estudis, projectes i debats, podrà desaparèixer l'impacte visual de la línia elèctrica en una zona on s'està treballant per ubicar una base nàutica de kitesurf. Escoltem les declaracions del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Pallarès, subratllant que en menys d'un any s'haurà acabat aquest impacte visual de la línia elèctrica del Trabucador i desapareixerà també el perill, tant per a les aus com per a les persones.
I, finalment, avui ens han compromès de que si tot va com té que anar, el dia 2 de novembre tenen que començar les obres. Unes obres que és de passar una línia submarina de 4 quilòmetres i mig i 9 centímetres de diàmetre i enterrada un metro i soterrada a les dues puntes. Vale? Per tant, vol dir que si tot funciona com té que funcionar, menys d'un any la línia del Trabucador, l'impacte visual que fa la línia del Trabucador desapareixerà. En els perills que això comporta per a les persones i per a les aus. Vale? Perquè hi ha moltes aus que tenen ales trencades i cames trencades i alguna persona que ha perdut la vida. Per tant, impacte visual zero, impacte per a les aus, impacte per a les persones zero.
Els treballs s'han adjudicat finalment per 800.000 euros i tindran un termini d'execució d'un parell de mesos. La línia submarina es finançarà en un 50% per Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat, un 30% per Endesa i el 20% restant que anirà a càrrec de la Generalitat.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'informatiu Emute.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui també pel municipi de l'Aldea. Satisfacció en aquest municipi i el seu ajuntament per la signatura del segon conveni amb la Caixa, un conveni que dota de 7.000 euros per a les ajudes socials d'urgència les persones més necessitades del municipi. Des de la Regidoria de Benestar Social i Família de l'Ajuntament Aldea, informen que el passat dia 2 de desembre l'Ajuntament de l'Aldea va signar un conveni amb la Caixa que dotava l'Ajuntament de 8.000 euros destinats per a la la distribució d'aliments a les famílies més necessitades del municipi i també part d'aquesta quantitat s'anunciava es destinaria a cobrir necessitats als dos menjadors escolars de les escoles de l'aldea, l'escola 21 d'abril i l'escola Maria García Cabanes. Cinc mesos després tornen a estar d'enhorabona, ja que Ingrid Borràs, directora de l'àrea de negoci de la zona d'Amposta de la Caixa, en nom i representació d'aquesta entitat, juntament amb la directora de la sucursal de la Caixa a l'aldea, Maria Esther Ignacio, l'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, i la regidora de Benestar Social i Família, Yolanda Meca, van signar un segon conveni, en este cas i ara per valor de 7.000 euros. L'aportació econòmica de l'obra social La Caixa anirà destinada íntegrament a la distribució d'aliments per part de la Regidoria de Benestar i Família a les famílies en situació d'alt risc de pobresa. En aquesta època tan difícil de pair per a moltes famílies de l'aldea que es veuen involucrades directa o indirectament per la maleïda crisi, se signa aquest segon conveni adreçat a ajudes socials d'urgència. Des de l'Ajuntament de l'Aldea i des de la Regidoria de Benestar Social especialment s'agraeix de manera profunda l'ajuda i les facilitats rebudes per la predisposició de la directora de la sucursal a l'Aldea, Maria Esther Ignacio, i de la directora de l'àrea de negoci de la zona d'Amposta, Ingrid Borràs, per la signatura d'aquest segon conveni i per ajudar als més necessitats del municipi de l'Aldea. I de les qüestions municipalistes que afecten la ciutadania i l'Ajuntament de l'Aldea, passem ara a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, un consell que ha començat aquesta última setmana les obres del nou Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, un centre que s'ubicarà al municipi de Deltebre, en concret a l'antic sindicat Arrosser de la Cava. Aquest centre ha d'esdevenir un revulsiu turístic per al futur de la comarca. De fet, el president del Consell Comarcal, Lluís Soler, manifestava que el centre ha de complir amb la funció de despertar la inquietud de conèixer els municipis de la comarca i els seus atractius turístics i alhora ha de representar, ha de ser un referent turístic per al Baix Ebre, aportant un salt qualitatiu en la formació i professionalització del sector, així com en la cooperació i interrelació público-privada per la dinamització turística del territori. Paral·lelament, Soler remarcava també que amb la posada en funcionament d'aquest espai es combinaran diferents aspectes de formació, informació, exposicions, experiències i innovació. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre comptarà en primer lloc amb un punt d'informació i serveis turístics del Baix Ebre que pretén ser un espai d'acollida al visitant de la comarca per tal de planificar i assessorar d'una manera òptima i personalitzada la seva estada turística. A banda, aquest punt comptarà amb sales de reunions per poder concertar i aprofitar sinergies de treball compartit entre agents turístics del territori. En segon lloc, hi haurà la sala d'exposicions i conferències Ramon Calvo. Aquest espai té vocació de sala d'exposicions itinerants, però també tindrà un ús compatible amb xerrades i conferències. Alhora, també es disposarà d'un escenari reversible que permetrà organitzar actuacions i esdeveniments tant a la part interior de l'edifici com a l'exterior, a la plaça del Sequers. En tercer lloc, un espai de formació i professionalització turística que té l'objectiu de donar cabuda a cursos de formació ocupacional i assessorament i acompanyament empresarial en l'àmbit de la gastronomia i el turisme amb la idea de professionalitzar el sector. En quart lloc, tota la primera planta de l'edifici es convertirà en un espai de museïtzació estàtic que mostrarà els diferents trets característics de la comarca i dels municipis, així com la gastronomia i les experiències interessants per al visitant, amb la finalitat d'esdevenir una plataforma que desperti l'interès turístic. Finalment, la plaça del Sequer s'arranjarà per tal d'iniciar la museïtzació des de l'exterior, un fet que permetrà impulsar aquesta plaça, atès que podrà acollir múltiples activitats d'interès turístic i o social a nivell territorial.
Festes tradicionals de la Rosa del Tebre, diumenge 15 de juny a les barraques d'en Salvador. La plantada tradicional, tallers infantils, dinar popular, cantada de jotes, bacs i birles, actuació dels quicos, ball dels nostres gegants i teatre. Un any més disfrutarem de la plantada tradicional a Deltebre, organitza l'Ajuntament de Deltebre, àrea de turisme. I el dissabte, dia 14, t'ensenyem a plantar, curs gratuït, informa't a l'àrea de turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions que afecten la salut de les persones i la seva atenció primària, i és que Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre ha posat en marxa el projecte d'expertesa en telecura de ferides cròniques. Aquesta xarxa consisteix en tindre de referent una infermera experta en cures d'aquest tipus de ferides, tant de l'atenció primària com de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, a qui es puguen consultar telemàticament tots els processos crònics més complicats. Els objectius del projecte són disminuir el temps de curació, unificar criteris en la cura, fer que l'atenció primària sigui més resolutiva sense necessitat de derivar a l'especialista i disminuir la despesa sanitària d'aquests processos. Una de les ferides cròniques més habituals són les úlceres d'extremitat inferiors, un problema amb importants repercussions socioeconòmiques a causa de la seva llarga evolució i que minva la qualitat de vida del pacient. Els referents de cures dels equips d'atenció primària del territori poden programar una visita virtual al mòdul de telecura fent una valoració tant del pacient com de l'úlcera i adjuntant una fotografia. L'expert en cures que rep la petició visualitza la foto i amb totes les dades que té al seu abast proposa un tractament. La foto queda enregistrada als documents de l'usuari i pot ser consultada des dels programes informàtics de treball dels professionals i a través de la Història Clínica Compartida de Catalunya. Aquest projecte està liderat per Anna Roig, infermera experta en cures, i l'ha portat a terme juntament amb una quinzena de membres de la Comissió de Ferides Cròniques de les Terres de l'Ebre, formada per professionals de l'atenció primària i de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I de les qüestions sobre l'atenció sanitària passem també a parlar de successos. Tres persones van morir ahir dimarts a la tarda, cap a 6:45 al quilòmetre 1073 de la carretera nacional 340, al seu pas per Sant Carles de la Ràpita. Els fets van tindre lloc quan, per causes que s'investiguen, un camió i dos turismes van xocar. En un primer moment, els serveis d'emergència van haver de tallar el trànsit en tots dos sentits de la marxa. Posteriorment, es va poder obrir un carril i es va vehicular la circulació. Quatre unitats dels Mossos d'Esquadra, dues dels bombers i dues ambulàncies, així com l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques, van haver d'actuar al lloc dels fets. El Servei Català de Trànsit va informar que les tres víctimes mortals viatjaven en un dels cotxes implicats en l'accident i són totes tres de nacionalitat alemanya. Cap a les 8 del vespre, el sinistre provocava retencions de 4 quilòmetres en sentit Barcelona a la Nacional 340, tot i que ja no hi havia restriccions a la calçada. La carretera va ser tallada en tots dos sentits de la circulació fins aproximadament les 6:50 de la tarda. Llavors es va poder obrir un carril i es va circular en pas alternatiu fins les 7, quan la calçada va quedar reoberta totalment.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les Cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo Llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent ans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les Cases i a Alcanar Platja.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui novament tractem qüestions esportives. Novament, per fer-ho, anem cap a Santa Bàrbara, un municipi que aquest cap de setmana acollirà la celebració del torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara, un torneig que arriba enguany ja a la 7a edició. La implicació dels pares en l'organització és essencial perquè el torneig tire endavant, tot i que cada any assumir les despeses d'arbitratges i assegurances resulta més costós per al club. De tot plegat, ens en parlen la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Aquest any participaran diferents clubs: el Futbol Club Barcelona, el Real Saragossa, el Club Gimnàstic de Tarragona, el Reus Deportiu, el Barcelona Soccer Academy, l'Escola Futbol Delta de l'Ebre, l'Escola de Futbol Montcada 2005, també la Unió Esportiva Bordeta de Lleida, la Unió Esportiva Tàrrega, la Unió Esportiva Rapitenca, la Unió Deportiva Jesús i Maria i el club anfitrió, el Santa Bàrbara. Eduard Roldán, coordinador del futbol base del club i un dels dels organitzadors de l'esdeveniment explicava que l'organització d'aquest esdeveniment, d'aquestes característiques, no està exempt de dificultats. Però gràcies també al planer Agustí Zaera, coordinador de la Unió Esportiva Rapitenca, aquest any tenen un cartell difícil de superar. L'escoltem.
En aquest sentit, el treball i quasi de tots els equips que vindran és la feina que fa Agustí Zaera, que és coordinador de la Unió Esportiva Rapitenca, a part que bueno, està implicat també l'Escola de Tecnificació del Barça, és coordinador de zona, i bueno, els seus contactes pues, n'hi té molts, i gràcies a ell han portat des del primer any a tots els equips de primer nivell. Ha sigut gràcies a la seva feina. Aquest any ha sigut molt complicat perquè fins a última hora més intentant lluitar perquè vingués el València, també un equip de primera fila, i al final ho han compensat, no ha pogut vindre el València, per dates de calendari vindrà lo Saragossa, que també no deixa ser, també és un equip de primer nivell i una bona cantera.
Darrere d'aquest esdeveniment hi ha la implicació de tots els pares i mares que participen en l'organització des del primer dia. Malauradament, però, la continuïtat d'aquest tipus de tornejos esportius amb la crisi s'ha agreujat, entre d'altres motivat pels costos afegits, com és el cas de les assegurances o la reducció d'ingressos provenents principalment dels patrocinadors. Tot i que la Federació i el Col·legi d'Àrbitres va arribar a un acord per reduir a la meitat els pagaments arbitrals, continua essent difícil d'assumir per totes les despeses que genera un torneig d'aquestes característiques. Escoltem Eduard Roldán.
Administratiu, sobretot el tema de les assegurances, abans en la fitxa federativa amb un crio te valia, ara ens toca fer una assegurança a part. Això és el que ens fa ballar a nivell econòmic, a veure com funcionarà, perquè cal tindre en compte que hem d'assegurar 250 crios, que si un crio es fa mal, la responsabilitat caigui sobre el club. Llavors això no pot ser. La Federació Catalana de Futbol diu que si no hi ha àrbits federats, la qual cosa ens costaria 800 euros portar àrbits federats, la fitxa no se'n fa càrrec. Per tant, és, en aquest cas, la mútua que està dins de la llicència federativa dels crios. Per tant, clar, ens han de buscar nosaltres una assegurança a banda, que estem encara peleant en això, i una banda, pues, la queixa que fem una miqueta als clubs, com ara el nostre, és esta. Si això continua, si m'ho està posant cada dia més traves, hem buscat gent de fora, xavals de fora, per evitar possibles malinterpretacions si juga al nostre equip, no? Ens gastem 200 euros en arbitratges. Claro, si volem arbitratges de la Federació Catalana de Futbol, són 20 euros per partit, que sí que està reduït a la meitat del que costa un partit, però tenint en compte que és un cas i 40 partits, són 800 euros.
Cal recordar que l'any 2008 un grup de pares i mares i familiars dels jugadors del Club de Futbol Santa Bàrbara decidien organitzar com a comiat d'aquella temporada un petit torneig de futbol 7 amb la finalitat de promocionar l'esport del futbol entre els més joves i que, sobretot, els jugadors del club poguessin gaudir dels partits de futbol contra equips de superior categoria. Aquell fou el punt de partida d'aquest torneig que començarà el proper dissabte a les 9:30 del matí i a l'estadi municipal de Santa Bàrbara.
Futbol Club Barcelona, Reial Saragossa, Club Gimnàstic de Tarragona, Club de Futbol Reus Deportiu, Barcelona Soccer Academy, Escola Futbol Delta de l'Ebre, Escola de Futbol Montcada 2005, Unió Esportiva Bordeta de Lleida, Unió Esportiva Tàrrega, Unió Esportiva Rapitenca, Unió Esportiva Jesús i Maria, Club de Futbol Santa Bàrbara, 7 torneigs de futbol base Vila de Santa Bàrbara. 16 equips, 200 esportistes. Viu l'esport aquest dissabte dia 7 de juny a partir de les 9:30 i a l'estadi municipal de Santa Bàrbara.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs fins aquest migdia alguns núvols, sol a moltes comarques, núvols que augmenten i que aquesta tarda doncs, seran presents a gran part del país. Serà, però, l'àrea del Pirineu, Prepirineu i, en general, les comarques més pròximes al prelitoral les que poden enregistrar alguns ruixats o tempestes aquesta tarda, preferentment a la zona nord-est de Catalunya, que és on serien més freqüents i una mica més intenses, de fet, localment intenses. intenses. Avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. De cara a demà, el sol ha de dominar. No esperem grans complicacions. Podrien començar a sorgir alguns núvols baixos o alguna boira a la línia costanera. Això seria més evident divendres i el cap de setmana, quan hi hauria bancs de boira a la línia costanera, amb temperatures aturades, retingudes cap als 20-22 graus de màxima, i en canvi els 30 a les valls pirinenques i els 35 a l'interior, amb domini del sol en aquestes zones més càlides.
Ho fem cada dia i també avui, fent una ullada a la previsió del temps. Arriba l'hora ja del comiat, l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica informativa de la jornada des dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que avui, dimecres 4 de juny, novament ha tingut el control i edició dels continguts. Qui us parla, Domènec Ramal. Un temps d'actualitat que, novament, demà a la mateixa hora i al mateix dia el tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, molt bona tarda, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.